Actualitzam notícies a l'informatiu vespre de l'ATSAT.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
La música és, sens dubte, un dels elements que integren el Nadal, i qui més qui menys, tothom s'atreveix a cantar alguna Nadala en família o bé amb els amics. Però més enllà d'aquests intents esporàdics o no, i més o menys aconseguits, hi ha qui fa de la música i de les cançons la seva vida professional, la seva passió. Avui, vigília de Nadal, volem parlar, en efecte, dels cantants. Sobretot, volem saber com i on es formen i com fan feina. Benvinguts, començam. Tendrem d'entrada la fitxa tècnica i després la secció coneguda com Característiques de la formació, avui amb la participació aquí als estudis, en primer terme, de Desiree Duran, que ens acompanya en qualitat de professora de cant en el Centre de Formació Musical Esgremi a Palma, i també amb un alumne d'aquest mateix centre que respon al nom de David Cabot. Ja a l'equador del nostre espai, la valoració social de la professió, altrament anomenada l'enquesta al carrer, per continuar amb la darrera gran secció de l'espai, el dia a dia de la professió, en aquest cas amb la participació de Marta Elke com a compositora, cantant i violinista mallorquina sobradament coneguda per la nostra audiència. Ella mateixa, Marta Elke, a la recta final del nostre programa, ens acostarà a la secció dels pros i contres, de manera molt resumida, justament, què és el millor i el pitjor del seu ofici. Els primers sons de la nostra particular cançó ens arriben, com sempre, amb la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
Com a la major part de les professions artístiques, el camí cap a la professionalitat com a cantant és molt divers, amb moltes d'opcions distintes, depenent de la persona en qüestió, del talent personal i de les circumstàncies. En tot cas, una bona veu esdevé condició indispensable per a dedicar-se a cantar professionalment. Més enllà d'aquesta condició innata, que també és entrenable i millorable, com a totes les professions, una formació específica ajudarà els futurs professionals a tenir una base més sòlida. En aquest sentit, cursos de solfeig, de cant o d'història musical seran una bona ajuda. L'aspirant a cantant professional ha de tenir sempre present que són moltes les persones que també aspiren al mateix objectiu. Per aquesta qüestió, el fet de marcar una diferència és important, de manera que diferent, la preparar un poc més a l'èxit. El sou mitjà dels cantants professionals estaria entorn als 1.000 i als 3.000 euros nets mensuals.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Idò, com dèiem, ben acompanyats en aquesta primera mitja hora de programa en un dia assenyalat com avui, la vigília de Nadal. D'entrada saludem, com dèiem a la introducció, a Desiree Duran. Gràcies per acompanyar-nos, Desiree.
Hola, moltes gràcies.
Com dèiem, professora de cant en moltes disciplines, sol, pop, rock, blues o funk, fins i tot, en el Centre de Formació Musical Esgremi a Palma, i al seu costat una gran promesa de la música illenca que respon al nom de David Cabot, alumne justament d'aquest centre. Hola, David.
Hola, bones tardes, gràcies.
I bon Nadal a tots dos, i tant que sí. Per situar-nos un poc, quins serien, Desiree, en primer terme, els requisits d'accés justament a aquests estudis per ser cantant que s'imparteixen des de fa poc temps, relativament poc temps, en Esgremi?
Jo crec que basten tenir moltes ganes de fer música. Més que tenir uns coneixements previs, tot això ja és la nostra feina, no?, d'ensenyar-los. Però són ganes, ganes d'estudiar, ganes de fer música i de conèixer moltes coses.
Què hi afegiríem, David? I estarem d'acord amb el que diu la professora?
Sí, és molt important tenir una motivació, i això el que ha dit, tenir moltes ganes d'aprendre a tocar música i a saber utilitzar la nostra veu. que és un instrument molt preciat que tenim tots.
I veig que tens les idees molt clares, eh? Quina edat tens a dia d'avui?
Jo tinc 14 anys.
I des de quan tens aquesta corolla de la música en el teu pensament?
Mira, jo... això va passar als 7-6 anys a un càmping d'Eivissa. I allà, amb tots els hippies, jo era molt petit i sempre cada matí anava a tocar música amb ells i m'agradava molt. I vaig començar volant músiques de djembé, que és com un tambor, i no trobaven, no? Perquè a Palma, a l'illa de Mallorca, doncs no hi ha moltes classes d'això. I doncs vam trobar classes de guitarra, i em vaig provar i em va agradar molt. I des d'ara sempre he tocat la guitarra. I fa un any i mig ja vaig començar a cantar.
Cantar, que després ens faràs una petita demostració al final de l'entrevista. És a dir, que tota l'audiència que estigui ben a punt, que tenim un gran cantant de present i de futur avui amb nosaltres. En tot cas, comentàvem un poc més diferents aspectes vinculats a aquesta formació, en aquests estudis. Per què s'han articulat justament aquests estudis de Giré en es gremi entorn del Centre de Formació Musical? Estem dient d'alguna manera que hi havia una demanda no satisfeta de molts futurs professionals, o no, de persones que tenien aquest interès i que no tenien una acollida?
Hi ha diferents escoles a Mallorca. El que passa és que a Palma, un centre de formació musical tan complet, amb una infraestructura tan potent, tan bona, no n'hi havia. Hi havia més escoles de música petites, en conec moltíssimes, n'hi ha, que són fantàstiques, però és vera que un centre tan gros, hi ha una sala on pots estudiar també producció i de més per aprendre a gravar, que això és algo que els músics també està bé que ho puguen fer. I, bueno, la sala, hi ha bar a baix, on hi ha una sala per fer concerts, a més de dues sales més grosses, on també hi tocam. I tot això, hombre, això a Mallorca fa falta.
És a dir, que això ha estat un punt d'inflexió, una infraestructura respectable, també amb molts de professionals, un dels quals, la mateixa Desiree Duran. És a dir, que qualsevol persona de les illes, en aquest cas també preferentment de Mallorca, per proximitat i per facilitat de transport i d'accés, que vulgui dedicar-se a la música, té un punt de trobada per formar-se en es gremi.
Sí, exacte. A més, ja pots estudiar també, no només instrument, pots estudiar també harmonia, educació de l'oïda. Hi ha combos també, que és algo necessari. Un combo és com, hi ha gent que no sap...
Sí, per situar-nos un poc.
És com tenir un grup. O sigui, s'agafa un alumne de cada instrument i se forma una banda. Això sí que se cerca un criteri que més o manco tothom tingui el mateix nivell, el mateix estil musical, i és una manera de formar un grup. Això també fa que els músics estiguin en contacte amb altres músics, no? Els estudiants. És una manera d'aprendre, jo crec que... fantàstica.
Tet a tet i colze a colze, no?
Exacte.
El perfil de l'alumnat el podríem definir un poc. Tenim en David Cabot, com dèiem, amb 14 anyets, que ens acompanya aquí, malgrat la seva maduresa, que ha palesat amb el seu comentari interior i amb la seva música, que després escoltarem, ho direm una vegada més. Quin seria, Desiree, aquest retrat robot de l'alumne base d'es gremi?
Bé, jo tenc una mica de tot. La majoria dels alumnes que tenc són adults.
A partir de quina edat, més o manco?
Pues a partir d'uns 30 per amunt, perquè tinc gent més gran. I hi ha gent, a vegades, que no havia cantat professionalment mai. De fet, curiós, perquè tinc un parell d'alumnes que me venen que no havien cantat mai davant ningú. Les primeres classes sempre són com... estan com un poc assustats, després s'amollen, no? Després...
relaxen un poc,
sí,
no?
Sí, després cantam. Però, bueno, és gent amb ganes, realment. És gent amb ganes, i a vegades no amb pretensió de dedicar-se lo millor professionalment en això, perquè és gent que ja té una feina, ja té una professió, però, bueno, la música sempre s'ha provat a aprendre. Hi havia antes aquestes... Però jo són... Bé, és una comèdia de concepte, no? Però és que has d'aprendre música quan ets un nin. Perquè després resulta que pareix que no pots ser músic i ja no pots aprendre...
I això és un tabú, és un fals tòpic?
No s'ha de dir això, com que no? Pots aprendre qualsevol cosa a l'edat que tu vulguis, si vols.
També ho diuen dels idiomes, no?
També.
No sé fins a quin punt deu ser veritat o no, però la música, segons un expert en la matèria professional, no és així. Per què ser-ho, eh?
De fet, he conegut músics que ara són... autèntiques meravelles, que s'han posat a estudiar música de ben grans, És veritat que després has de fer feina, també, no? És a dir, clar, si comences, com en David, més jovenet, hi ha més marge. Jo també vaig començar molt joveneta. Pues, mira, la teva edat també tenia. I és veritat que tens una experiència, jo ara en tenc 33, i és veritat, venc amb una experiència darrere que... fantàstic, fantàstic. Però realment pot començar molt més tard, no és problema. I jo crec que l'escola no és un exemple d'això, no? Tots els alumnes que tenim, és veritat que hi ha nins, n'hi ha, jovenets, jovenets, adolescents, però hi ha molta gent adulta, i això està bé, això és fantàstic.
Perquè des del vostre punt de vista, una persona de manera autodidacta, amb pretensions d'arribar a ser professional, això com a cantant, pot ser-ho o fa falta aquesta formació en un centre com pugui ser el Gremi, entre altres?
Jo vaig començar de forma autodidacta. Jo quan vaig començar a cantar a Mallorca no hi havia gaire escoles de música moderna. Evidentment, el Conservatori de Clàssic, que és fantàstic, sempre hi ha estat.
Que per cert, qüestió que vam abordar l'any passat, ara just fa un any, pels vols de Nadal.
Sí, i bé, antes no teníem aquesta formació. Jo hi va haver una part de la meva feina que va ser autodidacta. Vaig anar a moltes classes particulars, de guitarra, de cant, amb músics que coneixia, que ja estaven en el circuit, i també vaig aprendre moltíssim en els concerts. Bé, els músics jo crec que aprenem sempre. Jo no vaig tenir l'oportunitat en aquell moment, d'anar a una escola... Sí que és veritat que vaig anar a una escola, anava a l'escola de música de l'escola de Santa Mònica, que és una escola fantàstica, però era més una formació de clàssic. Fins en el punt de que hi ha coses del clàssic que després no pots dur a la música moderna. Moderna d'aim tot el que més, d'acord? De jazz, música moderna entre jazz, no? Bueno, té molt d'anys, però no hi havia tot això. Dir, jo hagués disfrutat de poder anar a una escola i de poder tenir diferents instruments, poder ficar-me un combo, jo en ver de poder practicar les cançons amb un combo, amb músics del meu nivell, ja me vaig haver de veure damunt un escenari sense aquesta experiència, amb una nerviada tremenda, que clar que n'aprens, és a dir, tot això fa escola, evidentment, però...
Sempre tenir aquesta base ajuda,
clar,
no?
Clar, és fantàstic, és fantàstic.
És a dir, que en aquest sentit, en David és un privilegiat, en David i tots els joves de la seva generació. En el teu cas, David, ens deies això, que ja des de fa anys, malgrat ja la teva joventut, ja tenia aquesta corolla de la música, la teva pretensió, com diem, només tens 14 anys a dia d'avui, passa per dedicar-te al món de la música professionalment, o és més un hobby?
Sempre quan es pregunta a qualque persona si toca un instrument, sempre es diu, jo toc la guitarra, toc el piano. Però també sabeu és un instrument i s'ha de saber utilitzar bé. I jo, quan vaig començar, que fa any i mig, jo vaig començar de manera autodidàctica i per això ja ara he començat a fer classes per saber-la utilitzar i per també no fer-me mal.
Correcte. I has notat ja millores, aquesta manera de saber treballar la veu, com
sí,
ja dius?
Sí, la veritat és que sí. No decidí, m'està ajudant molt i et dona aquests trucos, no?, que t'ajuden molt en aquests casos.
En aquest camí, eh?
Sí.
Un poc, què hi aprèn l'alumnat en aquests estudis, Desiré? És a dir, són estudis plantejats des d'una òptica pràctica, hi ha també teoria que no sé fins a quin punt és necessari o no,
sí,
o es juga amb equilibri?
Normalment les classes els faig una primera part de la classe, que és una tècnica vocal, tècnica i encalentiment. Tal vegada és la part més avorrida de la classe, però molt útil per saber emplear el nostre instrument, que és portàtil, entens? El duim a nosaltres per tot. És saber respirar, és saber col·locar la veu i treure-la, és no cansar-se, no fer-se mal. Si un cantant se fa mal a les cordes vocals, jo tinc una companya que va estar quasi 2 anys sense poder cantar. Clar, si forçam, mos poden fer mal. La tècnica vocal ajuda molt en tot això, però després hi ha tota l'altra part de la classe, que és una part més pràctica, també un poc enfocada a el que l'alumne necessita i vol. Jo dic que són classes a la carta. Això depèn un poc de l'estil i de el que l'alumne vulgui fer en la seva veu. Però, bueno, dins tota aquesta part intent ficar o mostrar-li eines perquè ells puguin fer un poc el que vulguin amb la veu. És a dir, que tinguis un poc més de llibertat. I això, bueno, va des d'escoltar més tipus de música, perquè de tot s'aprèn, és a dir, podem anar agafant la força que hi ha en el rock, la complexitat que hi ha en el soul, que hi ha molt de dibuixos, podem anar agafant coses, no? Però més que res que tinguin eines perquè se puguin defensar.
Mm-hmm.
Però bueno, anant fent, a poc a poc.
A poc i bona
temes,
lletra.
A temes seus, també, perquè en David dut també cançons seves, que això és fantàstic. Mm-hmm. Això és fantàstic.
Perquè fins ara, David, en el teu cas, allò més satisfactori, allò que més t'ha agradat, allò que més has après justament en el gremi, què ha estat fins a dia d'avui?
Fins a dia d'avui, sebre aquests trucos, això que ha dit ella de... els calentaments de veu i tot això que ja abans no sabia. Jo tenia aquesta por de saber si em feia mal o no. I ara, doncs, estic més tranquil i més...
Uh-huh.
I ara ja, doncs, ja estic començant a fer les meves composicions, que ja tenia ganes, i la Desiree, doncs, m'està ajudant bastant.
Uh-huh. És a dir, que això és començar prest a tots nivells, amb el món de la música, sí. I tant que sí, i amb molta de trajectòria per davant, i ben segur que exitosa. Perquè, d'altra banda, què penseu del fet que una persona que es vulgui dedicar professionalment a això, a cantar, a ser músic de música de cançó moderna, com dèiem, quines possibilitats té i de què depèn? Depèn del talent, depèn dels contactes, depèn d'haver nascut a Barcelona en comptes de Mallorca o Madrid? Quins són els factors determinants que duen, Desiree, que una persona pugui triomfar en aquest món?
Bé, jo crec que és una mescla de tot això que has dit. Bueno, evidentment, tenir un talent per fer-ho és important. Però, bueno, també... hi ha moltes coses, sentim moltes coses a vegades de música que no tenen precisament una qualitat molt alta, però bueno, jo crec que és un poc tot, evidentment quan, els músics han de saber ser un poc manager, han de saber ser una micona tècnic de so, hi ha moltes coses en joc, has de saber estar damunt d'un escenari, has de saber xerrar i dirigir-te en el públic. Hi ha moltes coses, no?
Tenir un padrí també, com passa, pot passar amb altres professions, amb altres disciplines, o no necessàriament, o un padrí o una persona que et descobreixi, no? Un caçatalents.
Hombre, sí, sempre hi ha qualcú que te descobreix, sempre hi ha una primera persona, no?, que te treu un poc de racó i te fa passar davant. Jo crec que tots mos ha passat, és a dir, tenir qualcú que confia en tu, que te dona una mà, quan encara no en saps abastament, no? Bueno, no sé si arribem a saber mai abastament, però sí que sempre va bé tenir qualcú de vora en qui puguis confiar, no?
Uh-huh.
És important, és important.
Correcte. En aquest mateix sentit, David, no sé si a banda queda clar d'anar a Desiree, que deu donar suport a tot i més des que us coneixeu, no sé si també has tingut alguna altra aportació en aquest sentit, persones que t'hagin impulsat a continuar endavant en aquesta teva faceta musical.
Bueno, jo també, els meus pares, que sempre m'han estat apoyant, i això ho agraeixo molt.
Uh-huh.
I jo, pues, que he tingut sempre aquesta motivació de seguir endavant i sempre intentant millorar un poc, que sempre es pot. Sempre es pot aprendre més i aprendre de mi i dels altres, també. Uh-huh.
Aquesta deu ser, Desiree, una bona filosofia, no només per en David, sinó per tot el col·lectiu d'alumnat, no?
Sí, sí.
Uh-huh. I, del, com dèiem, són molts els paràmetres que defineixen aquesta personalitat dels cantants de Ca Nostra, perquè, sigui dit de passada, un cantant, com dèiem, que hagi nascut a les Illes Balears, té les mateixes possibilitats de dedicar-se professionalment a cantar que un altre de Madrid o de Lisboa o de Barcelona, per dir...
Bueno, jo he estat... Bueno, he nascut aquí, evidentment, però he estat anys visquent a Madrid i a mi m'ha estat més fàcil fer feina aquí. És vera que allà he fet molt de concerts i feia festivals i de més i ha estat fantàstic. Bé, i encara hi vaig a fer cosetes.
Uh-huh.
Però jo ho tenc un poc més fàcil aquí. Aquí tenim una cosa que és la temporada d'estiu que va bé, això va bé. Després arriba l'hivern i tot baixa una micona. I també mos hem de preparar en l'estiu per preguntar un poc aquest temporal de l'hivern, que a vegades se fa un poc pesat.
Uh-huh. Quin futur veieu per això, per la professió en general? Perquè ara la televisió han sortit molts concursos, s'ha promocionat molt el món de la música, començant ja fa anys, evidentment, amb Chenoa, entre altres, Operación Triunfo i altres programes similars que han anat sortint. Li espera un bon futur a la professió de cantant, al vostre criteri?
Sí, no crec que sigui gràcies als programes de televisió. Espero un bon futur. No crec que la música desaparegui. El que passa és que ja fan falta sales per anar a tocar.
Parlem a Balears?
A Balears i per tot, realment a tota la península. Falten llocs per tocar. Jo també, estant a Madrid, vaig anar allà en sa idea... la il·lusió de que hi hauria més llocs per tocar i n'ha vist tancar-se molts. Se tanquen perquè no hi ha ajudes, se tanquen perquè el veïnat de darrere se queixa o per de davant, o perquè fan renou en el carrer, o perquè no hi ha permisos. És, sap que és difícil que te donin un permís de música en directe, no? Després hi pot haver música, poden posar música fortíssima, o hi pot haver una terrassa que faci un renouer, però la música no està, no està permesa. Jo crec que els músics aquí tenim un problema. Cada vegada hi ha menys puestos per tocar. És veure que s'obrin sales, però se tornen a tancar. I això és algo que jo amb els anys que fa, que ja són bastants, que som per aquí, he anat veient, i cada vegada que se tanca una sala a mi se m'arromp el cor. I okay. Passa molt. Fan falta més coses, fa falta que la gent hi vagi també. Que tenim feina i tenim concerts? Sí, sí, però no és tan fàcil, realment. Fa falta una micona més d'ajuda. Els programes de la televisió estan bé, però no estan tampoc obrint sales. Saps? Si no hi ha sales, la gent que surt d'un programa de televisió tampoc tindrà un lloc on tocar. Falta algo més, falta algo més.
S'entén. I de deu faltar també bones cançons, com la que ens aportarà ara mateix en David Cabot.
Tocaré la canción de Castle on the Hill, del gran artista Ed Sheeran, y nada, os la dedico a todos vosotros y bon Nadal.
When I was 8 years old, broke my leg. I was running from my brother, his friends. And 16 sweet perfume, the moon terrace around him. I was younger then. Take me back to when I. For my heart broken here, friends and love into this. I've not seen the rocking spheres so long, no half bureau. But I can't wait to go home and have all my way. And driving at night to this all the country late. And we did not know the answer we know. And mystery if you make me feel. And it's put the sunset over the cast on the hill. When 15 years old, smoking a half cigarette. I was running from the backfields and getting drunk with my friends. I had my friend kiss on Friday night. I don't recount it. I was younger then. Take me back to when I have all my way. And driving at night is all the country late. And we did not know the answer we know. And mystery if you make me feel. And it's what the sunset over the cast on the hill will. What the sunset over the cast on the hill.
Idò, magnífic. Amb aquesta peça acomiadarem en David Cabot, sens dubte una de les veus de present i ben segur de futur del panorama musical mallorquí i de les Illes Balears. Moltes gràcies, David. Bon Nadal.
Gràcies a tu.
I gràcies
bon
també, només faltaria, la seva professora de referència, Desiree Duran, professora de cant en el Centre de Formació Musical Esgremi, a Palma, i, per més senyes, també una de les veus de la sintonia corporativa d'aquesta casa, IB3 Ràdio. Gràcies també, Desiree.
Moltes gràcies. Bon
Nadal. A reveure. Nosaltres fem la primera pausa per a la publicitat i escoltem, com no pot ser d'una altra manera, l'enquesta al carrer.
Incorporació immediata. Toni Traferia.
Jo, Maria Veguer, duc 40 anys a l'explotació familiar. Reclamam la titularitat compartida per poder tenir una jubilació igualitària i estic capacitada per fer la mateixa feina que un home.
Elles poden. Fes que puguin. El sector primari, el paper de la dona, no és secundari. Pacte d'Estat contra la violència de gènere, serveis de millora agrària i pesquera. Govern de les Illes Balears.
Hola, som en Xisco Nadal, de Fons d'Armari, i quan me demanen que pensi en Nadal, no sé per què, però sempre torno a tenir 5 o 6 anys. En aquells anys, a mo mare sempre, a la meva tia Xisca, li regalava un endiot, i durant 3 setmanes jo no sortia en el corral de canostra, perquè me feia com a molta, molta por. Supos que per això el Nadal no m'agrada, i li tenc por als animals de plom. Me sap greu, volia que fos un record maco, i d'aquests que poguéssiu explicar, però m'ha quedat una cosa hitchcockiana. Molts anys a tots.
Mon pare era molt gran, però ma mare era molt petita, molt nerviosa, i li deien a Maria Lídia de ser viuda. Perquè a 25 anys vaig quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no vaig sentir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia a un nen petit. A partir de 8 anys i mig vaig fer feina com els homes. Tenia 172 avall de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
La valoració social.
Home, a mi m'agradaria ser un bon cantant perquè és famós i vas fent gires i coneixes la gent. I a mi, sincerament, m'agradaria, la veritat. No sé què estudiar. En plan, has d'estudiar música, però no sé què has d'estudiar. Si tens una bona veu, jo troc que basta, ja. I saps un parell de coses, ja.
És molt bonita, quien tenga voz, yo la tengo fatal. Tengo muy poco oído, pero muy bien.
La presión de cantante. Va bien. No entiendo que tengan que estudiar canto.
Uy, el cantante va muy malamente.
Si te digo la verdad, me has pillado, no sé si es arte, dramático o algo de eso, no sé lo que tiene que estudiar, que me voy a presentar a mí, pero no lo sé.
Sobre todo, claro, música, la voz y todo el rollo este, sí.
Feo, solfeo, hay que hacer.
¿No? Pues tanto cuida, pues tantos cantan, tanto cuidas, el que me llevan de fer càrregues. Tengo un compañero que es Antoni Frontera y siempre fe càrregues antes de comenzar a cantar.
Cantante, pues que me gusta, que fabuloso esta.
Primero, creo que tiene que tener cualidad de ser cantante. Música es algo que amansa las fieras y es bonito.
Creo que ser cantante es una profesión muy bonita y a la vez muy dura. Creo que si alguien se dedica a esto, aparte de cuidarse a nivel de salud, las cuerdas vocales, todo lo que implica el cuidado de la salud, implica también una exposición cuando cantas, cuando actúas, que por ejemplo yo no lo podría hacer. Creo que el ser cantante a nivel profesional tiene que ser aún mucho más duro, porque si vives de eso, pues tienes que dedicarte en cuerpo y alma. Y aparte, no solo tener la suerte de poder dedicarte a lo que te gusta y poder vivir de eso, sino el tema de la exposición pública tiene que ser bastante, bastante duro de gestionar.
A IB3 Radio, incorporación inmediata. Antoni Travaria. El dia a dia de la professió.
Idò, continuem ben acompanyats en aquesta edició, es podem dir especial pel dia que és, 24 de desembre, per tant, a les portes del dia de Nadal, el de la nit de Nadal concretament, i com dèiem, en companyia en aquest cas telefònica de Marta Elke, la qual ja saludam. Gràcies per acompanyar-nos, Marta, com va?
Hola, com va, Toni?
I bon Nadal, sens dubte.
Igualment,
per tu també.
Bon Nadal.
Com dèiem, Marta Elke, qui no la coneix, compositora, cantant i violinista mallorquina, com dèiem, reconeguda per tothom. Marta, acabes d'escoltar aquestes opinions anònimes però interessants de la gent del carrer a través de la nostra enquesta. Quina valoració en fas, particularment?
Bueno, troc que han dit moltes veritats, veritats he sentit, i bueno, no van mal encaminats. Tal vegada sé que més m'ha cridat l'atenció de ser famosos, i crec que això és el que manco sol passar, no? Perquè molta gent se dedica a la música, però arribar a ser famosos i arribar a un nivell molt alt realment és difícil.
Uh-huh. En qualsevol cas, Marta Elke, per què es dedica això, a ser cantant? No sé d'on ve, si hi ha reminiscències familiars, si hi ha antecedents, si ja de nina tenies aquesta vocació dins teu?
Sí, va, jo, a casa nostra, mon pare i ma mare tocaven en un grup de folk, no? I sempre he viscut la música dins casa. Llavors, clar, a poc creixes, no? Vaig créixer escoltant com feien els assajos, escoltant com feien les cançons, com feien segones veus, no? I a poc, quan vaig tenir 7 anys, una cosa així, ja me van demanar si volia tocar amb ells. Vull dir que no és que m'hagi plantejat començar a tocar, sinó que jo ja he crescut tocant a casa amb els meus pares. Uh-huh. I, bueno, i d'aquí després, a poc vas fent projectes i més coses, fins que veus pues, que sí, que et comences a dedicar a la música.
De fet, ens parles, Marta, dels teus pares, i escoltem també un petitet a casa teva, no sé si Nina o Nina,
sí,
que tu també...
Nina.
Has estat mare, que hem de dir en aquest sentit que na Marta ens volia acompanyar in situ aquí als estudis, però per circumstàncies personals derivades d'aquest mateix fet no ha pogut ser nosaltres in situ, com dic, però sí, en canvi, ha tingut a bé acompanyar-nos telefònicament. Parlem, Marta, si trobes, de la formació que vas tenir. Parlàvem en el primer bloc amb Desiré Duran i també amb David Cabot. Fins a quin punt una persona que es vulgui dedicar a la música, a ser cantant professionalment, pot fer-ho des d'un punt de vista autodidacte. En el teu cas, quin va ser el camí que vares seguir?
Bé, jo vaig començar estudiant a l'escola d'Ireneu Segarra, molt d'anys, i després vaig anar al conservatori, però sempre amb el violí, és a dir, tocant el violí i tal. Després, com a cantant, jo crec que ho he viscut més a dins de l'àmbit familiar, no? Ma mare cantava, i bueno, i tu cantes amb ella, i aprens les coses que ella canta, i també tinc una part bastant autodidacta. M'explic. He combinat una mica les dues coses. També he pogut anar a fer classes de cant, de tècnic vocal, amb diversos professors, i...
És a dir, una
bueno,
formació...
Crec que és important les dues coses, una poca formació formal, no? I després també la part autodidacta, no? Perquè tu te coneixes més i saps què vols aprendre, no? Quan aprens el que vols...
Correcte. De fet, el que tu dius, sigui la branca que sigui, sigui de manera autodidacta o de manera, diguem-ho així, acadèmica, què és en qualsevol cas allò més important de la formació amb què et quedes, aquell punt més rellevant, aquella lliçó principal?
De la formació, bueno, les parts tècniques, no? La tècnica vocal, com respirar, com posar la veu, crec que són coses que t'ajuden moltíssim després a l'hora de treballar. M'explic, com no, per no cansar-te, no? Després has de fer dos concerts o tres seguits, i si no tens aquesta part tècnica, tot i que hi ha gent que potser no ha tingut formació i ho arriba a fer, si no la tens, és probable que te quedis afònic, no? Que no arribis al concert o arribis molt cansat, saps? Llavors, jo crec que la part aquesta tècnica és bastant important i és bastant més fàcil per un cantant quan ha fet un pot de formació.
De fet, parlaves de fonia i ara, a l'època que som, això, en ple Nadal, en definitiva, al llarg de tot l'hivern, qui més qui menys pateix aquesta fonia, pateix un refredat, una grip, etc. Des d'aquest punt de vista, quina és la temporada de conservació de la veu, si es pot dir així, més complicada per als cantants professionals?
Aquesta que tu has dit, en hivern, els canvis de temps... En hivern hi ha les escalefaccions, després surten al carrer i fa fred, un cop d'aire...
Aquests contrastos.
El pitjor moment, jo diria que és la tardor, quan canvies temps. No? Tardor i hivern crec que són els pitjors per el contrast de temperatura. Després, primavera, estiu, com que ja fa més calor... Però jo crec que, ara que dic això, crec que ens protegim tot l'any igualment, tot i que tardor i hivern serien com a més... fàcil agafar un grip o un constipat o unes angines.
Sí.
Després, a primavera i estiu, també t'has de protegir perquè un cop d'aire, per exemple, o anar a un sopar i xerrar molt fort, que no te'n dones compte, i a xerrar més fort, també afecta a la veu. Llavors, quasi que tot l'any estem com a predisposta per a tenir mal de coll.
Clar, és a dir, que un sempre ha d'estar preparat i amb els cinc sentits posats a cuidar la veu, que, com també parlàvem en la primera part del programa, és el vostre instrument, la vostra eina.
Exacte, sempre hem d'estar una mica cuidant.
Més enllà d'una bona veu que es pressuposa en un cantant professional, Marta, quins diries que són aquells paràmetres personals i o professionals que ha de tenir qui es vulgui dedicar en aquest món en què tu estàs?
Bé, jo crec que bàsicament, per exemple, hi ha un parell de trets com un músic, no? Que és tenir un sentit de s'afinació, no? Tenir un sentit de ritme, crec que també és important, no?, per poder acompanyar, no?, o ser front d'un grup. Llavors, també hi ha com, com una predisposició innata, diria jo, no? Perquè poder-se al front d'un grup o donar-se cara, no? I posar-te a cantar no és fàcil.
Uh-huh.
Llavors, crec que... Bueno, això, que...
Diferents punts, eh? És a dir, que sí. També un bon cantant o bona cantant, a part d'una bona veu, si és, per exemple, líder d'una formació, ha de també tenir, valgui l'expressió i la redundància, dons de lideratge, podem dir, no? Com un comunicador, en aquest sentit.
Sí, jo crec que és important, però, tot i que, vull dir, hi ha gent que té això de frontman, que diuen innat, és a dir, que els hi surt. Després, mm-hmm. en el meu cas, jo crec que encara podria millorar, vull dir, vas aprenent cada dia, no?, i aprens a estar davant i a saber què dir, no?, vull dir, no és una tasca, no és fàcil aquesta tasca.
Uh-huh.
Hi ha poca gent que se li dongui superbé així de...
De principi, no?
De principi, uh-huh. I fa molt ses tables, que diuen, no?, els temps que hi dediques i quan més estàs damunt l'escenari, més aprens a sobrestar. I a vegades és més important sobrestar damunt l'escenari que ser superbo.
Ah, sí?
Sí, jo diria que sí.
Uh-huh.
Sí.
En quin sentit? O per què, concretament?
Perquè hi ha gent que té aquest do de connectar, no?, amb el públic. I a vegades connectar amb el públic, encara que me sàpiga greu, però a vegades connectar és més important que cantar super, super mega bé.
Uh-huh. Idò, ho diu ni més ni menys na Marta Elke, compositora, cantant i violinista mallorquina, amb qui estem parlant en aquest segon bloc del programa d'avui, el programa de la vigília de Nadal. D'altra banda, Marta, en el teu cas i per la teva experiència, consideres que és més difícil dedicar-se professionalment a la música aquí a les illes que a la península o que a altres punts del món? I si és així, per què?
Bé, per l'experiència que jo tinc, que és aquí, diria que és una miqueta més difícil, per exemple, en comparació a la península, per el problema del transport, no? Uh-huh. Nosaltres ens hem trobat i xerra en primera persona, no vol dir que un altre músic o cantant hagi tingut altres experiències, però nosaltres personalment ens hem trobat que sempre aquesta part d'haver de pagar bitllets d'avió, després hotels, no? Sortim molt més cars a l'hora de viatjar.
Uh-huh.
Llavors, aquí a les illes les possibilitats d'actuar s'acaben ràpidament, perquè les illes són petites. Llavors, clar, aquí hi ha un circuit petit, no?, que a més se podria millorar,
uh-huh.
i sortir a fora és molt més difícil. Si fóssim a la península, agafes un cotxe i te'n vas a tocar l'altra punta de la península.
Clar.
Uh-huh. O a Portugal, o on vulguis, o agafes el tren. Però aquí a Santa Mallorca, uh-huh. crec que això és una de les coses més complicades en les que hem de viure cada dia. Després també, ara s'afegeix el punt dels avions, que si tu viatges, tu, un grup de 6 persones amb instruments, se converteixen en 12 bitllets d'avió.
Caram.
I això és molt car, molt car.
Uh-huh.
I nosaltres ens toca cada dia, i molt de músic segur,
afrontar aquesta
despesa. Sí.
Uh-huh. Més enllà d'aquesta realitat que tu perceps, Marta, com avaluaries el moment musical balear actual?
El moment musical balear actual...
Estem en un bon moment, hem tingut temps millors...
Jo crec que podríem tenir... estar millor. Jo he viscut èpoques millors i ara, després de la crisi aquesta famosa que hi va haver, no han recuperat el punt on estàvem.
Uh-huh.
Perdona.
Sí, que tenim música de fons, però evidentment ja ho dèiem, na Marta acaba de ser mare, com qui diu, fa 2 dies, i és lògic que es faci sentir el seu fill. Idò, Marta, fem una breu pausa per la publicitat i després, tot d'una, continuem a propòsit del dia a dia particular de na Marta Elke com a cantant professional.
Molt bé.
Nadal. La nit del 24 de desembre et convidam a viure un programa ben especial en companyia d'un dels personatges més destacats i rellevants de les Illes Balears. La gran nit de Nadal. Coneix amb quins familiars i amics es reuneixen aquestes entranyables dates mentre fa un descans de la seva trafegada vida professional i social. Avui, després del discurs del rei... La gran nit d'en Nadal. Amb en Nadal. En Xisco Nadal. a IB3 Ràdio. És servei públic. Incorporació immediata. Toni Traveria, IB3 Ràdio.
Evidentment, les Nadales formen part del nostre hàbitat natural, podríem dir, en aquestes festes nadalenques. És el cas d'aquesta peça titulada El desembre congelat, d'aquí si no, de Marta Elka.
Desembre congelat, confusa retira. Abril de flors coronat, tot el món admira. Més en un jardí d'amor, neix una divina flor. D'una ra-ra-ra, d'una za-za-za, d'una ra, d'una za, d'una rosa vella. Fecunda i ponzella. El primer pare et causà la nit tenebrosa que tot el món ofuscà la vista penosa. Més en una mitjanit una bé, 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 una lla, 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 una bé, una lla, una vella aurora que el cel enamora. El maig ha florit sense s'encara un lliri blanc tot polit de fragància rara que per tot el món se sent de llevant fins a ponent i que em dol, dol, dol i que em su, su, su i que em dol i que em su i que em sa dolçura d'una gran ventura. Arribaren els tres reis amb molta alegria adorant el rei del cel en un establia oferint-li tres presents.
Idò, com prometíem, és moment de conèixer el dia a dia de la professió amb qui millor que Marta Elka, com dèiem i repetim, compositora, cantant i violinista, en aquest cas, de Mallorca. Marta, per a tu com transcorre el teu dia a dia com a professional de la música?
Doncs mira, jo crec, com parlàvem abans una mica, el dia a dia és cuidar-se, no? Cuidar-se, fer esport, no? Esport, si bé pots des de matí o sobre baixa, quan puguis.
Algun tipus d'esport en concret o valen tots?
Home, a mi m'agrada molt anar a caminar i a fer, a córrer una miqueta, però supos que tots valdrien, no? Després també està molt bé tonificar els abdominals, però això va molt bé per el diafragma, per exemple, però ja t'ho dic, supos que cadascú se cuida com millor li va, perquè com per tot, és a dir, les persones són diferents i a cada un li va bé una cosa o una altra. Ja vos conto el que jo, a mi me va bé.
Exactament.
Després, per exemple, ser una bona alimentació també hi fa molt.
Hi ha alguns aliments prohibits en aquest sentit, Marta?
Mira, per exemple, abans de cantar hi ha aliments prohibits com els que fan miquetes, fruits secs, patatilles, aquestes coses que te poden deixar miquetes en el coll, que després, si ho haguessis de cantar tot d'una, pues te podrien perjudicar, no? I quan t'has de cantar, per exemple, evites segons quins aliments. Val? Mm-hmm. O, per exemple, són molt bons els aliments com les cremes, una ensaladilla, no? Unes coses així més cremoses, mm-hmm. que no te deixen, que com que lubriquen el coll, no?
Correcte.
Després hi ha cantants d'òpera i això que fan aquestes coses d'ous i coses d'aquestes que jo d'això no me'n sé.
De moment encara no, eh?
No, encara no.
D'acord. És a dir que aquests bons hàbits són recomanables. Supos que deu variar un poc com és el dia a dia, un dia d'actuació, de concert, d'un altre dia de preparació, no?
Sí, ara jo pensava que, per exemple, quan tens un concert, sí que te cuides una mica abans, no? Una mica abans i una mica després, no? Com, per exemple, xerres més fluix, intentes no cridar, si fas escola, intentes no deixar-te sa veu, no? Uh-huh. Quan xerres. Tal vegada, tot el que deia de l'exercici d'alimentació també la cuides una mica més. I quan t'has acabat, també, perquè, per exemple, si tu has cantat avui i demà has de continuar cantant, llavors, aquesta part de quan t'acabes de cantar, he d'anar alerta de no xerrar fort, o sigui, continues en les mateixes coses que fas abans de cantar.
Uh-huh, correcte. I si, per exemple, posem per cas hipotèticament na Marta Elke té, que suposo que en aquesta època també, com en d'altres, com la temporada estiuenca, hi ha molts de concerts. Posem que demà mateix, dia de Nadal, tens un concert, que no sé si és el cas o no, Marta. En tot cas, com el prepares si el concert és a les 5 de l'hora baixa? Dic hipotèticament, a quina hora comences ja a mentalitzar-te, a quina hora comences a preparar ex professo per aquell concert, per aquella actuació en concret?
Bé, ja des del moment que t'aixeques, tu ja, com te dic, ja cuida't sa veu, de no xerrar fort i això. Uh-huh. Després, sí que és vera que els músics i els cantants, el concert comença molt abans del concert, perquè han d'anar en el lloc de l'actuació, han de preparar l'escenari, s'ha de muntar l'equip, has de provar so, val? Llavors tot això és el que se fa abans d'un concert. I quan estàs fent les proves de so i tot això, també has de cuidar de no estar segur, d'anar alerta, quan fas les proves de la microfonia, però no molt fort, per no, m'explic, per no fer-te mal abans del concert, i tenir tota l'energia preparada per quan tot s'ha de desconcert.
També ho parlaves correctament. Evidentment, un músic, malgrat que sigui un solista, no està mai sol davant l'escenari, o damunt l'escenari, sinó que també hi ha, doncs, això, els operaris de so, els companys, si és una formació musical. La feina en equip, aquesta comunicació amb el grup, és també una faceta important per a un músic, per a una cantant com tu?
Bueno, sí, jo crec que sí, per jo i per tothom, supos, perquè és un grup, és a dir, quan fas feina amb gent, un grup, vull dir, tothom és igual si ets cantant o ets el baixista o ets el guitarrista. Tots som iguals i mos hem de comunicar i mos hem de dur bé. Mm-hmm. No hi ha ningú especial, el que jo conec.
Correcte, correcte. Malgrat que també hi ha vegades estrelles del rock o de qualsevol situació, que són casos a part, eh? Sí. D'alguna manera. I amb el públic, Marta, tot d'una percep una relació ja especial, un feedback especial, positiu o negatiu, això, des d'un principi, o en principi també, valgui l'expressió, se l'ha de guanyar cada cantant a cada moment?
Sí, s'ha de guanyar cada moment. Després és vera que a vegades surts de l'escenari i ja veus que hi ha un públic totalment predisposat a escoltar-te, no?, i que ja te coneix, i després a vegades mos trobam davant d'un públic que no te coneix, no?, la millor, i tu l'has d'anar com a mollant, no?, i fent com a fent-lo més, entrar, no?, dins el teu concert i dins la teva manera d'entendre la música. Però, no sé, a poc a poc...
Es va aconseguir, no?, dur-los al teu terreny, per dir-ho així.
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
Uh-huh. També ho parlàvem a la primera part, la formació, evidentment, pot ser autodidacta, com en cert moment va ser en el teu cas. Uh-huh. En tot cas, també s'hauria d'avalar, supòs, l'aposta per la formació contínua. No sé si una cantant, Marta, com també el teu cas, continua formant-se permanentment dia a dia, dia rere dia.
Sí, mos formam tot sempre, sempre, sempre mos hem de formar. Més que res per com els temps van canviant i tal, i jo penso que és important, no? També a lo millor com a cantant me form més a lo millor a nivell de quina música s'està fent, no? Quin tipus d'arranjaments, quin tipus de, no? Quines harmonies funcionen més, això. Uh-huh. I com a cantant, personalment, te formes en els objectius que tens per fer, no? A lo millor tenim un projecte que te requereix fer unes coses diferents que has fet, llavors com que treballes, no?, fins a aconseguir allò que has de fer cada dia.
Sí, sí, perfectament, perfectament. I doncs, Marta, sens dubte, Anna Marta Elke és una referent per molts dels oients que ens deuen escoltar i que potser algun d'ells té aspiracions professionals a l'àmbit musical. Quin consell adreçaries a aquestes persones per les quals tu puguis ser, sens dubte, un mirall?
Bueno, que és molt difícil dedicar-se a la música en general i a ser cantant, crec que una mica més. Però que vaja, que si ets la seva vocació i ets la seva il·lusió i és el que els agrada realment, pues que endavant, que s'esforcin, no?, que se formin el que puguin i res, i que
endavant, no?,
contacte endavant, clar, que facin contacte amb diferents grups, amb músics, no?, que se relacionin molt i ja està.
I tirar endavant, com dèiem, com també fa el teu petitó, com també ens apuntaves. I doncs, Marta, encara ens queda, amb la teva veu, mai millor dit, una darrera reflexió.
Els pros i els contres.
En brevetat, Marta, per favor, què seria, en el teu cas, en la teva opinió, el millor i el pitjor de la professió de cantant?
Mira, el millor de la professió de cantant, en el meu cas, és poder treballar del que t'agrada, no?, i poder treballar la teva personalitat. Perquè la veu és un instrument únic i repetible en cada persona.
Correcte. I el pitjor, si és que hi ha alguna cosa no tan positiva?
Bueno, el pitjor, la veritat és que no ho sé, però a lo millor, pues, que com, quan ets músic fas feina qualsevol dia de la setmana, però també mos és igual. No sé quin seria el pitjor. Jo m'encanta el que faig, m'encanta la música i m'és igual. No m'ho pren com una feina, perquè disfrut molt.
I doncs, Marta, sens dubte, agraïts a la teva col·laboració en un dia significat com avui a propòsit de la teva professió de cantant. Per tant, això, bon Nadal i fins a una propera ocasió. Molt amable.
Bon Nadal.
Gràcies. Adéu, Marta.
Adéu,
i doncs, gràcies a tota l'audiència per acompanyar-nos un dia com avui, també a la feina una vegada més impecable a les vies del so d'Iker Hernández, i no podem acabar un dia com avui, un programa especial amb una data com avui, 24 de desembre, més que amb una cançó d'aquí, si no, que de Marta Elke, és la cançó titulada Sonen les campanes, extreta del disc Posidònia que s'acaba de publicar. Adéu-siau, bon Nadal a tothom.
Sonen les campanes. Sonen.
sonen, sonen les campanes. Sonen, sonen, sonen les campanes. Sonen, sonen, sonen les campanes. Sense els arbres.